El Departament d'Educació registra més de 1.300 casos de bullying en el que portem de curs. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
...40 casos d'assetjament escolar a la setmana. Aquesta és la mitjana de situacions de bullying registrades a Catalunya aquest curs, en unes dades que avui, Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, us avança Catalunya Ràdio. Estel Batet, Carles.
Des que va començar el curs s'han enregistrat 1.333, concretament. És la primera vegada que es poden posar xifres fidedignes al bullying perquè hi ha hagut aquest canvi que detalla Roser Cervera, que és subdirectora d'Orientació, Participació i Benestar de l'Alumnat.
Fins ara teníem un registre, però teníem un registre dels centres que ens trucaven a l'USAT davant d'una situació de violència. Des d'aquest mes de setembre, tots els centres educatius han de registrar qualsevol situació de violència.
De l'assetjament escolar als delictes d'odi, cada dia se'n denuncien dos a Catalunya, però els Mossos adverteixen que són només la punta de l'iceberg i que la immensa majoria no es denuncien, Miquel Jarqué.
En concret, un 90% dels delictes queden ocults. Els que més creixen són els que van contra el col·lectiu LGTBI i són verbals. I aquí també preocupen les víctimes que ho han patit. Són menors.
Víctimes menors d'edat han estat 96, que representen gairebé un 10% total de víctimes. 47 han estat per LGTBI-fòbia i representa gairebé el 50% d'aquesta franja d'edat.
Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem com encara el govern espanyol el seu dictamen sobre l'OPA del BBVA al Sabadell, el dia que l'executiu de Pedro Sánchez continua investigant la gran apagada elèctrica de dilluns sense que de moment hi hagi una explicació oficial. Madrid, Pol Marçà.
El govern espanyol assegura que no té pressa, però que vol tenir tota la informació per evitar apagades semblants en el futur. En aquest silenci, el PP hi veu incompetència, no se'n refia de la investigació i reclama una auditoria internacional independent.
Atenció també a aquesta notícia. El Ministeri de l'Interior alemany qualifica Alternativa per Alemanya d'entitat extremista. Què implica això a Berlín, Oriol Serra?
D'entrada, això suposarà una intensificació de la vigilància de tots els moviments del partit i també suposa un nou pas endavant de cara a una hipotètica prohibició d'un partit que ja està considerat com una amenaça contra la democràcia alemanya.
A 5 dies per l'inici del conclave que triarà el pròxim papa, avui ens fixem en un termòmetre molt concret, el de les cases d'apostes. Què diuen les seves travesses, Marriera?
Entre els favorits hi ha poques sorpreses. Hi trobem l'italià i secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, i el filipí, Luis Antonio Tagle, amb una quota d'uns 3 o 4 euros per euro jugat. Després hi ha el ganès, Peter Turkson, o el també italià, Matteo Tuzzi. Es fan apostes sobre el futur papa i també del nom que escollirà el nou pontífex. S'encapçala la llista, Francesc II.
I a la cultura parlarem precisament de conclaves amb algú que en sap molt, Marc Garriga.
Sí, és un actor nominat a l'Òscar aquest any per organitzar un conclave al cinema. Ralph Fiennes, que és a Barcelona per recollir el Premi d'Honor del BCN Film Fest i que ha confessat a Catalunya Ràdio que està seguint el conclave real amb molt interès.
És molt interessant, esclar, veure què passarà. Aquell va ser el meu món durant els 2-3 mesos de preparació, els 2 mesos de rodatge i després tota la promoció. M'hi sento molt més involucrat i m'interessa molt més ara, després d'haver rodat conclave, que no si no l'hagués fet. No.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports amb la Laia Tudel i amb dos noms propis, Laia, que són Lewandowski i Valde, que podrien tornar a jugar contra l'Inter de Milà.
Tot i que avui no s'han entrenat amb el grup, el tècnic Hansi Flick ha dit que l'evolució dels jugadors és bona, que podrien tornar per dimarts al partit amb l'Inter de Milà. Sí que ha confirmat que demà Valladolid farà rotacions i d'entrada a la porteria Ter Stegen tornarà a ser titular, i a l'entrenament d'avui una altra bona notícia, ha tornat Marc Caçador, i al Catalunya Migdia també parlarem de bàsquet, perquè avui els blaugranes juguen amb el Mònaco al quart partit dels quarts de l'Eurolliga. Si guanyen, seguiran empatant l'eliminatòria. Si perden, queden eliminats.
Sapiguem ara com tenim la circulació en aquest divendres de pont. Mariluz García.
Bon dia. Doncs en general més tranquil·la del que és habitual un divendres. Sí que hi ha complicacions per algunes incidències a la Ronda a Dalt, una cua curta del nus de la Trinitat a Roquetes en direcció al Llobregat perquè hi ha hagut un accident fa poca estona que talla un carril. També d'Horta a Canyelles en direcció al nus de la Trinitat. La Ronda Litoral amb lentitud de Diagonal Mar a la Barceloneta en direcció al Llobregat i pas alternatiu a la B224 a Vallbona d'Anoia per una topada entre un camió i una moto que ha fet una persona ferida greu.
I ara temps pel temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalan us ofereix el temps.
Jofre Genover, realment avui dia de primavera, també.
Sí, dia canviant amb aquesta cortina de pluja, aquesta franja de precipitació que ha creuat tot el país i si bé a primeres hores doncs, hi havia clarianes al nord, ara mateix és on hi plou, i en canvi les clarianes de manera tímida s'imposen cap a l'extrem sud, però sempre amb un cel bastant caòtic, variable, aquesta polsa gran de suspensió, suavitat, amb aquestes temperatures que oscil·len entre els 20 i 25 graus en molts indrets, i aquesta pluja per ser acompanyada de fang, un tarannà que de moment dissabte es mantindrà bastant similar, potser més clarianes al matí, tot i que no es descarta algunes gotellades esporàdiques, puntuals, preferentment al vessant sud del Pirineu, potser entre les comarques de Barcelona i Girona, d'aquestes nuvolades una mica anàrquiques que donen poca quantitat de pluja, però en principi al matí més clarianes arreu, amb temperatures que dissabte toquen sostre, per tant, si no s'han assolit aquests 30 graus al llarg d'aquests darrers dies que esperàvem, puntualment a les zones més càlides, els primers de l'any, doncs potser demà s'hi arribi o s'hi acosti, però serà difícil perquè els núvols continuen sent abundants i a la tarda de nou esperem ruixats tarda de dissabte, especialment entre l'extrem nord de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, i també Prepineu és on fins i tot pot haver-hi alguna tempesta acompanyada de calamarsa. Sempre a la costa una mica al marge, hi pot arribar alguna gota, però poca cosa. I diumenge, doncs, en tornem-hi, matí més clarianes i tarda amb més ruixats i tempestes, potser més ubicades al nord de les comarques de Barcelona i Pirineu Oriental, interior de les de Girona, també puntualment amb calamarsa. Diumenge ja començarem a notar un descens de les temperatures, de manera tímida, però ja avancem que la setmana que ve l'ambient serà més de principis de maig, amb fresca i a més entre dilluns i dimarts amb pluges en moltes comarques.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues que us expliquem el dia d'avui, que Catalunya registra 5 casos de bullying cada dia. I això són dades del Departament d'Educació a les quals ha tingut accés a aquesta emissora i que comptabilitzen les situacions de violència que escoles i instituts han notificat des que va començar aquest curs. Les associacions que treballen per combatre l'assetjament a les aules demanen més recursos públics per prevenir-lo, Estel Batet Carles.
Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i per primera vegada es pot quantificar de manera força fidedigna quin és l'impacte del bullying a les escoles catalanes. Això és perquè fins ara les xifres que tenia la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència que depèn del Departament d'Educació, eren només les que voluntàriament notificaven professors, alumnes o famílies. El curs passat se'n van comptabilitzar 946. Ara no. Ara els centres educatius estan obligats a registrar les situacions de violència que detecten i que en la majoria de casos, segons el Departament d'Educació, acaben confirmant-se com a assetjament. Sentim Roser Cervera, subdirectora d'Orientació, Participació i Benestar de l'Alumnat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Actualment hi ha molta més sensibilització en relació a poder identificar quan hi ha una situació de violència i, per tant, els centres estan molt més alerta, estem treballant perquè els centres siguin més segurs, hi hagi més protecció dels alumnes i això fa, doncs, per tant, que es registrin més casos.
Tot i això, l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar reclama més recursos públics per prevenir el bullying. La seva presidenta, Meritxell Plana, també fa aquesta demanda.
Hi hauria d'haver-hi una obligatorietat. En el cas de que hi hagi un assetjament escolar, aquest nen que ha patit, des del punt de vista d'agressor, haurien de tractar-se terapèuticament, perquè la majoria té algun trastorn social.
I per cert, que avui l'Infoca fa un programa especial dedicat al bullying que ja es pot veure a la plataforma 3CAT.
I també a la segona hora d'aquest Catalunya a migdia tornarem a abordar aquesta qüestió. I atenció també a aquesta xifra, perquè cada dia es denuncien dos delictes d'odi a Catalunya. El cos dels Mossos d'Esquadra adverteix que la xifra oculta però és enorme i que 9 de cada 10 fets no els arriben. En l'odi contra persones sense llar, 8 de cada 10 autors són menors. Són dades tancades del 2024 que els Mossos han avançat a aquesta emissora. Anem al complex central dels Mossos d'Esquadra Sabadell. Miquel Jarque.
Bon dia. En total s'han denunciat 813 fets, representen un 7% més que l'any 2023, però no és suficient perquè el cos calcula que només es denuncia un 10% dels delictes. El caporal Joan Miquel Martínez és el cap de l'Oficina d'Odi i Discriminació dels Mossos i alerta sobre els perfils que són menors d'edat. No baixen i actuen contra persones sense llar.
Ens ha sobtat el manteniment de la tendència del 2023 que un 20% siguin menors d'edat, doncs és preocupant. La xifra es manté i, a més, en casos molt específics, com és el tema de la porofòbia, que grup d'autors representa gairebé el 80% del total d'autors identificats o detinguts.
La majoria de denúncies són contra el col·lectiu LGTBI, amb 305 denúncies. Són els caps de setmana en un ambient d'oci i principalment a l'àrea metropolitana. En segona posició, respecte als fets que més es denuncien, hi ha els racistes, amb 264 denúncies. Pugen un 2%. A més, s'ha doblat respecte al 2023 la islamofòbia, amb 72 casos. El tipus d'agressió més habitual ve per la via dels insults. Ho detalla el cap de l'oficina.
El tipus de violència principal en l'àmbit de la discriminació no és física, sinó que és verbal, amb un 31,37% dels fets. Són insults per delictes contra drets fonamentals i llibertats públiques, seguit d'un delicte lleu d'amenaces, amb un 20%.
Pel que fa als delictes per discriminació política, un cop superat el procés, cauen un 30% respecte al 2023 i registren la xifra més baixa dels últims 5 anys.
Mentrestant, el govern espanyol demana calma i rigorositat per aclarir què va passar dilluns amb la gran apagada. I a l'espera que els operadors privats enviïn la documentació que se'ls ha requerit, tota la informació prèvia al tall i com es va restablir el servei, ja s'ha creat una comissió de treball en Portugal per anar a l'una en la investigació. El PP, en canvi, es desespera amb aquesta lentitud i exigeix una auditoria internacional. Anem a Madrid, Pol Marçà.
Bon dia. El govern espanyol, recepta prudència, assegura que no té pressa per assenyalar responsables de l'apagada i demana temps per a una investigació exhaustiva que permeti saber què va passar. El comitè de seguiment s'ha tornat a reunir aquest matí al Palau de la Moncloa. Red Elèctrica ja ha traslladat tota la informació que té disponible al govern espanyol, que reclama celeritat a les elèctriques a fer el mateix. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, era al capdavant de la reunió d'avui. Són declaracions seves a Televisió Espanyola.
Nosotros no tenemos prisa por conocer cuál es la causa, sino que lo que queremos es conocerla con rigor y con exactitud. Y ahora la prioridad es conocer las causas, sobre todo para que no se pueda repetir un apagón de esas características en nuestro país. No nos pongamos un plazo en algo que puede ser una investigación compleja, que los técnicos nos dicen que necesitarán días, que necesitarán quizás semanas.
Però el PP no se'n refia i reclama una auditoria internacional externa al govern espanyol que determini què va passar i acusa el govern espanyol d'amagar informació. És Alberto Núñez Feijóo.
Solamente puede haber dos posibilidades: una incompetencia manifiesta del gobierno de España o que se nos está ocultando lo que pasó para intentar conseguir un relato durante estos días que beneficie al gobierno y a Red Eléctrica Española.
Pel PP és temerari apagar les centrals nuclears com està prevista. Avui la ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen, s'ha reunit amb el president del Consell de Seguretat Nuclear, Juan Carlos Lentijo, i Espanya i Portugal, que mantenen desconnectades les xarxes d'abastiment, han creat un grup de treball conjunt per investigar aquesta apagada. Avui s'han reunit els seus ministres de Transició Ecològica.
Doncs el context de l'apagada s'està notant a les borses, on les companyies energètiques tenen pèrdues, també baixen, però menys, els títols de les companyies de telecomunicacions, Laia Ortega.
El valor que més cau és Redeia, la matriu de Red Elèctrica, que ha arribat a cedir més d'un 4%. Dimecres va presentar resultats i avui s'ha sabut que en el poderós fons d'inversió BlackRock hi ha reduït la participació. Ja no és el segon accionista majoritari per darrere de l'Estat. Li ha passat per davant a Amancio Ortega. Els números vermells, però, són generals a totes les energètiques. Baixa en Solaria, aquesta amb força, i les renovables d'Acciona, Iberdrola, Naturgy, Enagas i Repsol. El contrapès, al matí, l'han posat els bancs, que operen amb guanys. Els més moderats, els del BBVA i el Sabadell. Ara, de fet, el banc de Carlos Torres puja una mica, mentre que el Sabadell cedeix al voltant d'un 1%.
Doncs parlem d'aquestes dues entitats, perquè el govern espanyol opta, de moment, per la calma a l'hora de pronunciar-se sobre l'OPA del BBVA al Sabadell, després que ahir la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda de Díaz, demanés d'aturar-la. Avui els ministres que n'han parlat han assegurat que l'executiu estudiarà en profunditat el dictamen de competència abans de decidir si imposen més condicions en aquesta operació, Jordi Canal.
Sí, el ministre per la Transformació Digital i la Funció Pública, Òscar López, assegura que s'ho miraran amb rigor i que es pronunciaran en els terminis previstos, 15 dies perquè ho faci el Ministeri d'Economia, i si s'eleva el Consell de Ministres, 30 dies més, són declaracions de Televisió Espanyola.
El gobierno lo que va a hacer es analizar, estudiar ese informe de la CNMC y luego a continuación ahora lo que tenga que hacer. Pero lo primero ahora es estudiar en profundidad ese informe de la CNMC.
L'exconseller delegat del Sabadell i president del Cercle d'Economia d'Economia, Jaume Guardiola, creu que després dels recels que ha expressat sempre el govern espanyol, augmentarà les condicions. En una entrevista a TV3 ha assegurat que Competència no resol bé l'impacte en el crèdit de les petites i mitjanes empreses.
I és que el món empresarial, i no estem parlant de les pimes en si mateix, sinó de les mitjanes empreses, i empreses, diguem-ne, que tenen ja un cert tamany, utilitzen com a mitja quasi 4 bancs. I fins a un determinat tamany es financien exclusivament a través del sistema bancari. Per tant, la reducció de 4 a 3 jugadors pot tenir un efecte sobre l'accés al crèdit.
L'última paraula sobre aquesta operació, però, la tindran els accionistes i Guardiola confia en la negativa dels petits inversors.
Mentrestant, atenció a aquesta notícia que ens arriba des d'Alemanya. Perquè el partit Alternativa per Alemanya ha passat a ser una entitat extremista i perillosa per la democràcia al país. La consideració l'ha feta l'Agència Federal d'Intel·ligència i permetrà posar sota la lupa el principal partit de l'oposició, segon a les eleccions del febrer. Aquesta formació ho qualifica de cop greu a la democràcia i una difamació. La decisió arriba 4 dies abans de la investidura del nou canceller Friedrich Merz. Anem cap a Berlín. Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Alternativa per Alemanya ja compta amb la qualificació de partit d'extrema dreta a 3 lands alemanys orientals, Turíngia, Saxònia i Saxònia-Anhalt. De fet, 3 feus del partit xenòfob i ultrapopulista. Ara, aquesta qualificació ja s'estén al conjunt del país, cosa que significa que els òrgans de vigilància constitucional podran utilitzar els serveis d'intel·ligència per seguir de prop tota l'activitat de la formació, des de congressos, reunions i trucades telefòniques. Des del govern alemany valoren la decisió com la confirmació del que es venia denunciant des de feia temps. L'AFD és una amenaça contra la democràcia i especialment contra les minories. Nancy Faeser és la ministra federal de l'Interior en funcions d'Alemanya.
L'AFD va demostradament en contra de les lleis fonamentals democràtiques. L'AFD utilitza un concepte ètnic de poble amb el qual nombrosos grups socials són discriminats. Ciutadans i ciutadanes amb arrels migratòries són tractats com alemanys de segona classe.
Amb la decisió judicial d'avui, que encara pot ser recorreguda pel partit, Alemanya fa un pas endavant de cara a una hipotètica prohibició de l'AFD. Això sí, no serà fàcil, sobretot perquè el partit és actualment la segona força política parlamentària al Bundestag i perquè les enquestes més recents ja la situen com a primera opció política dels alemanys.
I de l'extrema dreta alemanya a la britànica, perquè Reform UK ha guanyat per la mínima un escó al Parlament de Westminster i el seu líder, Nigel Farage, s'autua proclamat líder de l'oposició. Per només 6 vots, aquest partit, Reform UK, ha pres als laboristes un diputat que havien guanyat còmodament fa 10 mesos. La victòria en aquests comicis parcials ha anat acompanyada també de resultats espectaculars a les eleccions ahir en alguns ajuntaments d'Anglaterra, Albert Manyà.
El representant de la circumscripció de Rancorn, al nord-oest d'Anglaterra, va haver de plegar per anar borratxo i pagar un ciutadà. L'electorat ha tornat ara a la bufetada del primer ministre, Keir Starmer, que ha qualificat de decebedora la desfeta i ha promès canvis més profunds i ràpids. El primer missatge de Farage ha estat per anunciar un nou bipartidisme.
Només penseu en el canvi. Això és un feu del Partit Laborista, el seu vot censurrat, i en gran part l'hem rebut nosaltres. I això elimina la mena de narrativa mediàtica que, d'alguna manera, només som nosaltres contra els conservadors. No és així. Aquesta és una política completament diferent.
Amb aquest diputat, la formació populista i anti-immigració té 5 diputats dels 650 del Parlament Britànic, però les enquestes demostren una tendència imparable.
I de les eleccions municipals, Albert, se'n saben resultats?
De moment, Reform UK encapçala el recompte. De no tenir representació, passa a tenir 173 regidors, pràcticament els que perden, sobretot conservadors i en menor mesura laboristes. En les properes hores se sabran els resultats definitius.
Encara en Crònica Internacional us expliquem que entren en vigor avui 9 arancels dels Estats Units als productes procedents de la Xina. Els paquets, concretament amb un valor inferior a $800, paguen una tarifa addicional. La mesura la va impulsar Donald Trump fa 3 mesos, però automàticament en va suspendre l'aplicació per donar temps, va dir, al govern i les seves agències per preparar-se. Albert, això quines afectacions pot tenir?
Doncs pot suposar un salt qualitatiu en el flux comercial entre els dos països i pot comportar un canvi d'hàbits dels consumidors nord-americans. Hi haurà diferències en funció de si bé per correu postal o per empreses de missatgeria, però en tot cas els articles s'encariran significativament. Segons la Casa Blanca, cada dia entren als Estats Units 4 milions de paquets, sobretot de roba i articles per a la llar de baix cost d'empreses com Shein o Temu, gegants del comerç online que han aconseguit expandir-se ràpidament en el mercat nord-americà. Washington acusa les empreses xineses d'amagar-hi substàncies químiques per desenvolupar el fentanil, una droga que causa estralls entre la societat dels Estats Units.
I de tornada a Catalunya... El president Salvador Illa intensifica l'agenda europea i la setmana que ve es reunirà a Barcelona amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i amb la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Ribera. L'oficialitat del català a la Unió Europea i l'apagada elèctrica de dilluns són dues de les carpetes clau que estaran sobre la taula en aquestes trobades, Marta Corbalan.
Al febrer, Illa ja es va reunir amb Costa i Ribera a Brussel·les i la setmana que ve es trobaran a Barcelona, aprofitant que tots ells seran aquí per participar en les jornades anuals que convoca el Cercle d'Economia. La trobada amb l'exministra espanyola per a la transició ecològica té rellevància perquè es farà en plena investigació per aclarir les causes de l'apagada que dilluns va deixar les fosques a Espanya i Portugal. En la reunió amb el president del Consell Europeu, Illa aprofitarà per tornar a defensar l'oficialitat del català a Europa, una de les principals demandes de Junts i que necessita el suport unànime dels 27 països de la Unió Europea. La política arancelària dels Estats Units també estarà sobre la taula. Illa completarà l'agenda de reunions amb una trobada dimecres amb una altra vicepresidenta de la Comissió Europea, la de Drets Socials, Roxana Minzato, i divendres es farà l'acte institucional del Dia d'Europa amb la participació, entre altres personalitats, de l'exprimer ministre italià Enrico Letta. Amb totes aquestes trobades, el president vol intentar que el govern de la Generalitat recuperi presència a Europa.
I travessem ara la plaça Sant Jaume de Barcelona perquè, de la Generalitat a l'Ajuntament, Esquerra Republicana descarta entrar al govern de Jaume Collboni. Això ho ha confirmat la número 2 del partit, Elisenda Alemany, després que el mateix alcalde ja va allunyar aquesta opció a principis de setmana.
La secretària general d'Esquerra i líder del partit a l'Ajuntament ha descartat entrar al govern municipal amb l'argument que el context actual és diferent del de l'any passat, quan els republicans i el PSC van firmar un preacord per fer efectiva l'entrada al consistori. Un preacord que, recordem, la militància republicana no va poder arribar a ratificar perquè el Congrés d'Esquerra a Barcelona es va suspendre sine die per l'excés d'aforament. Són declaracions d'Alemany en una entrevista a l'agència EFA.
És evident que la situació ha canviat. No som en el mateix punt que fa un any i no hi ha res. No hi ha res pendent sobre la taula, sobre aquesta qüestió en concret. Crec que m'he manifestat jo i altres persones implicades, no, també, en aquest acord, perquè els acords són entre dues parts.
Després de certificar que haurà de governar en minoria la segona part de mandat, Collboni haurà d'avaluar ara si els només 10 regidors que formen el govern de Barcelona continuen al capdavant de les responsabilitats actuals o fa alguna reorganització. De moment, Collboni vol seguir prioritzant pactes puntuals amb Esquerra i els Comuns, sense descartar, però, Junts.
I un tema més abans de la publicitat. Com sabeu, aquesta és la Setmana de la Llengua a 3CAT i avui ens hem volgut fixar en el llenguatge que s'utilitza al món econòmic i empresarial. I és que l'ús de paraules en anglès és cada cop més habitual en tots aquests sectors, en la gestió del dia a dia, en les conferències, a les rodes de premsa o a les trobades empresarials. Aquests en són alguns exemples.
En el món de l'empresa familiar, ja sabeu, els in-laws, no?, que diuen en el món anglosaxó.
Però volem usar-los com a base d'un branded content, a l'estil del que hem fet.
Un bon network en un lloc magnífic, especial, únic, com és.
Forma part d'una xarxa social, estil Job Marketplace.
És un mercat que s'ha anat configurant com una mena d'outsourcing barat.
Farem un extended version d'aquesta informació amb la Pilar García.
Sí, l'ús d'anglicisme s'ha estès al món empresarial. No només a les tecnològiques, la banca, les automobilístiques, les farmacèutiques. També l'empresa mitjana ha adoptat paraules en anglès per comunicar-se. Segons Francesc Xavier Fargas, del Centre de Terminologia TERMCAT, aquesta situació és fruit de la globalització, però la majoria de mots tenen un equivalent en català. I sembla que fer servir l'anglès aporta un plus.
Una certa precisió, que a vegades és malentesa, perquè vulgui se fa la impressió que si diu staff és més precís que si diu equip directiu, que no ho és, és exactament igual. I a vegades també per una simple qüestió d'esnobisme, que sembla que si fa servir la forma anglesa hi entens més que si fa servir la forma catalana.
Només, en alguns casos, no hi ha una paraula en català i és sobretot quan es tracta de conceptes nous. Però la llengua té mecanismes per encabir-los o adaptar-los. I les empreses, segons Fargas, haurien de pensar que fer servir el català sí que els aporta un plus com a organitzacions.
Ara és un quart i mig de tres. Farem una pausa per la publicitat. A la tornada us explicarem a quan es paga les cases d'apostes que Pietro Parolin, que és el favorit per ser el nou papa, sigui efectivament el nom per succeir Francesc.
Catalunya migdia.
A Obramat ho tens tot per millorar l'eficiència energètica de la llar amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres i finestres, on compren els professionals. Obramat.
El Desconcert 2025 arriba a Barcelona. Aquest dimarts 6 de maig, des de la Sala Apolo, Detallets, Lil Dami, El Petit de Calarín, Triquell, Joan Miquel Oliver, Dan Peralbo i El Comboi, Mama Duixa, Saxeni, Fades, Wineta, Maria Hein, Al·lèrgiques al Pol·len, Remei de Cala Fresca, La Maria i fins un total de 27 artistes. Segueix la festa més boja de l'escena musical catalana a iCat i a la plataforma 3Cat. El 6 de maig, a partir de les 9 del vespre.
Amb la col·laboració de Cocteleo de Frit Ràdic i la Diputació de Barcelona.
I quantes hores em diries que dos llavors?
Perquè... Hi ha dies, 4, 5.
Algú que té insomni a la consulta ve preocupat.
Cuidado. Passar una noche o varias noches sin dormir va a producir toxicidad neuronal.
Això que diuen que hauries de dormir 8 hores, mai he dormit 8 hores, jo crec.
Tu estàs forçant el teu cos i a la llarga pagaràs un preu.
Quan anar a dormir es converteix en el mal son. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Com us dèiem, cada cop falta menys pel conclave que ha de decidir el pròxim papa de Roma. De fet, els bombers ja han instal·lat avui la xemeneia a la Capella Sixtina del Vaticà, per on haurà de sortir la fumata blanca quan hi hagi nou pontífex, i ara ens volem fixar en les travesses. Perquè les cases d'apostes permeten apostar sobre gairebé tot i també sobre aquest tema. Entre els favorits a l'hora d'apostar online hi ha l'italià Pietro Parolin i el filipí Luis Antonio Tagle Marriera.
Aquests dos cardenals encapçalen les principals cases d'apostes. Parolin, el secretari d'Estat de la Santa Seu, és el preferit, amb una quota d'uns 3,5 euros per euro jugat. El segueix Tagle, prefecte de la Congregació de l'Evangelització dels Pobles, amb una quota d'uns 4 euros per euro jugat. Els següents candidats que més sonen són el ganès Peter Tucson i l'italià Matteo Zuppi, amb quotes de 6 i 7 euros, el cardenal de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa i el guineà Robert Sara. Hi ha una setantena de cardenals papables, segons les principals cases d'apostes, i només hi trobem un candidat espanyol. Està a la cua d'aquesta llista, i el cardenal Antonio Cañizares, que justament no participa en el conclave per problemes de salut. A més, també es fan apostes sobre el nom del futur papa. Els preferits són Francesc, Benet, Joan Pau i Lleó. I un últim apunt, als Estats Units, aquestes apostes sobre el papa estan prohibides des del 2013, fins i tot a l'estat de Nevada, a Las Vegas.
Doncs de Roma anem cap allà per on els catòlics diuen que és Terra Santa. Perquè la Creu Roja alerta que l'ajuda humanitària a Gaza està a punt del col·lapse absolut, avui que fa dos mesos que Israel bloqueja l'entrada de recursos essencials a la franja. Justament aquesta matinada, un vaixell de la Flotilla per la Llibertat, amb ajuda humanitària a bord, ha denunciat l'atac de dos drons en aigües internacionals davant la costa de Malta, que no ha causat ferits. Ningú ha reivindicat aquest atac, però Hamas en culpa Israel. Anem, com us dèiem, cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Bon dia. Les organitzacions humanitàries alerten que Gaza és a prop de la catàstrofe quan es compleixen dos mesos des que Israel va prohibir l'entrada d'ajuda a la franja. Ja no queden pràcticament recursos dels que van entrar durant l'alto al foc i les cuines comunitàries aviat no podran oferir menjar. Ho explica Jonathan Whittle, el funcionari de l'ONU.
Sabem que els hospitals estan saturats i alhora que els medicaments necessaris s'estan acabant. Sabem que la gent té gana i està malnodrida i alhora que els nostres magatzems estan buits.
El bloqueig ha fet que el preu dels aliments s'hagi disparat i que menjar s'hagi convertit en un luxe. Tot plegat mentre continuen els atacs israelians. El Mazen, que viu a Khan Yunis, ha perdut un familiar.
Volen destruir Gaza, però ens mantindrem ferms en contra d'ells. Que ens volen matar de gana, que ens volen empobrir, que ens volen deixar sense farina. Cap problema. Si cal, menjarem paper, però resistirem a casa nostra.
El problema és que d'aquestes cases cada vegada n'hi ha menys al sud de la franja. L'exèrcit israelià continua arrasant amb els edificis, sobretot a Rafah, per tal d'ampliar la seva zona de seguretat.
Un minut i seran dos quarts a Catalunya. El tall ferroviari per obres a la línia del Garraf R2 allarga el temps de trajecte perquè el tram entre el Prat i Vilanova i la Geltrú s'ha de fer amb autobusos i avui és dia feiner i això fa que encara hi hagi gent que està fora per pont, però si no encara seria molta més la gent afectada pels regionals. El servei per carretera és entre la zona universitària de Barcelona i Cunit. El tall, us recordem que durarà fins diumenge. Anem a l'estació del Prat, Joan Garcia.
Hola, bon dia. Els usuaris que arriben al Prat des de Vilanova, Sitges, Castelldefels o Gavà ens expliquen que el servei amb autobusos funciona bé i ràpid, però sobretot els que venen de més enllà de la capital del Garraf i que han de combinar tren, bus i altre cop tren o metro per connectar amb Barcelona, se'ls fa tot plegat molt pesat.
Des de Calafell fins Vilanova i després Vilanova bus fins aquí, fins al Prat, i ara em queda un metro fins zona universitària.
I què tal?
Bueno, pesat, com sempre.
Força bé, però de totes maneres, jo, si dius saber això, no surto de casa. De Calafell fins a Vilanova, i de Vilanova aquí amb autobús. I ara continuo fins a Sants.
Entre les coses a millorar, falten informadors a l'estació del Prat de Llobregat. Hem vist molts usuaris que no sabien cap on tirar, que les escales mecàniques funcionin, que unes no funcionen i les altres estan en obres, i també hem vist dificultats per carregar maletes que pesen, i que alguns maquinistes concretin millor l'avís als passatgers quan el tren arriba al Prat.
Este tren finaliza aquí su recorrido. Para el resto de estaciones hacia Vilanova y San Vicente de Calders tendrán que continuar por transporte por vía terrestre.
Un avís una mica ambigu. Per anar a l'aeroport i al metro i dilluns ha de tornar a la normalitat.
Doncs mirarem de ser més clars parlant-vos del sector de la vinya i d'oli, on hi falten treballadors qualificats. I això contrasta amb el fet que centres com l'Escola Agrària de Gandesa no omplen les places de formació que ofereixen, un problema més per tirar endavant amb el relleu generacional a la pagesia. Anem cap a Gandesa, Jordi Barranca.
El sector veu com cada cop els costa més trobar joves que hagin rebut la formació específica, mentre escoles com la d'aquí Gandesa es troben que any rere any les places que ofereixen no s'omplen, i això quan les taxes d'ocupació són molt elevades. Núria Galent és la directora del centre i Jaume Martí, el director general de l'Agrícola Sant Josep de Bot.
Tots els alumnes que tenim que acaben els cicles formatius i realment volen entrar directament al món laboral tenen feina. Ara rebem ofertes de cooperatives de Lleida. Ens arriben ofertes del Pallars, ens arriben ofertes i no les podem cobrir.
No només hem tingut alumnes de l'escola en pràctiques, sinó que a més hem tingut la possibilitat de contractar i al final hem acabat contractant de manera indefinida alumnes de l'escola.
Ofereixen dos cicles, un de grau mig i un de superior, un curs específic, i ara tenen 20 alumnes en total i per cada curs tenen entre 12 i 15 places. Un problema per comarques com la Terra Alta, molt envellides i que cada cop perden més població.
I del sud al nord del país, on el nombre de visitants al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici baixa després que l'espai natural hagués arribat a màxims històrics. L'any passat la xifra es va reduir un 7%, són unes 40.000 persones menys respecte al 2023. Anem cap avui, Pau Rovira.
L'espai natural va rebre 590.000 visitants el 2024, una xifra inferior als gairebé 630.000 registrats l'any anterior. La davallada representa un descens força important respecte al rècord assolit el 2023, que va ser un any històric per Aigüestortes, amb la recuperació del turisme internacional després de la pandèmia i la seva consolidació com a destí de natura, sostenibilitat i observació astronòmica. Per al director del parc, Lluís Florit, s'han mantingut els pics dels mesos d'estiu, però han baixat la resta de l'any.
Els mesos de màxima afluència són ja històricament juliol i agost. Més de 100.000 entre juliol i més de 150.000 a l'agost, i després pues, hi ha el decalatge aquest juny pues, al voltant de 50.000, setembre, depèn del setembre que fa, pues, també més o menys, i així pues, la resta de l'any.
A més, segons Florit, la saturació turística de l'any anterior i la tendència creixent cap a models de turisme més distribuït han repartit més els visitants per tot el Pirineu.
Ara passen 3 minuts de dos quarts, fem una pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
Catalunya migdia.
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcorteinglés.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
Torna el temps d'espàrrecs. Torna la Fira d'Espàrrecs de Gavà.
Amb un gran ventall d'activitats entre el 24 d'abril i l'11 de maig. I la Fira d'Espàrrecs del 2 al 4 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició. Tot al voltant de l'espàrrec blanc.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
Organitza Ajuntament de Gavà.
Catalunya migdia.
La Fina té 87 anys. Quan es va jubilar, va aprendre a llegir i a escriure.
¿Com se escriu això? ¿Com se escriu jo? ¿Com ve? Quina lletra l'he de posar?
L'Àngel va ser el seu professor en una escola d'adults.
Un dels seus objectius era treure's el carnet de conduir. I sí, sí, ella se'l va treure.
A Catalunya hi ha 128 centres públics d'aquest tipus, com el de Girona.
Ara mateix em sento que tinc moltes capacitats per aprendre més.
Treballava de 7 a 2, llavors sortia de treballar i veia cap a estudiar.
El meu objectiu, aprendre molt.
Escoles on aprendre que obren nous horitzons.
En el nostre cas, doncs, tenim alumnes que viuen al carrer.
Que jo ara jo miro i jo veo farmàcia.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
Escoles d'adults. L'oportunitat de seguir aprenent.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
Our King Odysseus. The smartest of all the heroes.
Ralph Fiennes rebrà aquest vespre el Premi d'Honor del Barcelona Film Fest en la gala de cloenda de la novena edició. L'actor, nominat a l'Oscar aquest any per Conclave, també ha vingut a presentar una nova adaptació de l'Odissea d'Homer, on ell interpreta el personatge d'Ulisses Margarriga.
Tant Ulisses com el cardenal Lawrence, que és el personatge que interpreta a Conclave, estan incòmodes amb el seu passat, però Fiennes ha explicat a Catalunya Ràdio que és una coincidència, que no té especial predilecció per a aquest tipus de personatges.
M'agrada la complexitat. De fet, crec que tot són persones complexes. Tenim una història i carreguem amb ella des que som nens. De fet, sempre he pensat que aquelles persones que es presenten en societat com algú lluminós i feliç, segur que dins seu tenen un costat fosc, i viceversa. A mi, més que interpretar personatges pel fet que tinguin algun trauma, el que m'interessa és entendre en quin punt i per què aquest personatge es pot transformar.
Ens ha confessat que està seguint el Conclave real amb més interès que mai, després de tot el temps que va dedicar a la pel·lícula, però ell és aquí pel seu nou film i, sobretot, per recollir aquest nou premi honorífic.
És un honor rebre qualsevol premi, cal acceptar-los amb agraïment. Però quan decideixes ser actor, tothom et diu que és una professió molt complicada. I ho és molt competitiva. Per tant, el primer premi que reps és la primera feina que aconsegueixes. I després la següent, i la següent. Comprovar que et reclamen, que et conviden a treballar, que tens quelcom per oferir encara és el millor reconeixement que et poden fer.
El premi se li entregarà en la cerimònia de cloenda d'aquest vespre, quan es farà públic el palmarès de la secció oficial, i després es projectarà en estrena mundial la nova pel·lícula de Laura Manyà, Les Irresponsables.
I la celebració dels 35 anys de trajectòria de Qui Sentiu, Albert Pla, marca avui la recta final del Festival Estrenes de Girona, que s'acaba diumenge. A més del doble concert a les escales de la catedral d'aquest vespre, també proposa la instal·lació audiovisual Atenció Música des de les Clavegueres, al carrer de la Força. Anem a Girona, Maria Rovira.
Sí, doncs abans dels dos concerts a les escales de la catedral, Albert Pla ha proposat una peculiar manera de repassar la seva carrera a través d'un itinerari sonor que des del subsol es pot sentir al pas de per les tapes de les clavegueres del carrer de la Força, tal com explicava ell mateix.
És un recorregut una mica per el que jo he estat fent durant tots aquests anys des de que canto. Llavors he anat tunejant les cloaques amb pòsters i discos meus i des de dintre les cloaques sonen cançons meves i sonen coses com si vinguessin de sota les cloaques per celebrar una mica els 35 anys fent música des de les cloaques, vamos.
Així el públic que vagi als concerts a les escales de la catedral aquest vespre ja podrà arribar fent el recorregut d'aquesta exposició. Albert Pla repassarà la seva trajectòria acompanyat per Diego Cortés, Judit Farrés, The Surprise Band i altres artistes.
A Figueres, el Museu de l'Empordà torna a tenir exposició del fons de la col·lecció pròpia després de dos anys. Avui reobre les portes amb una reformulació que ha implicat centenars de persones. La Laia Claret l'ha visitat. Laia, com és?
Doncs mira, bon dia. Per saber què s'hi vol veure, s'ha fet un procés de participació amb més de 500 persones de diversos àmbits, des de gent anònima fins a experts en art, passant per enquestes als mercats dels dijous. Joan Bec, director del museu, n'explica al final.
Amb tot aquest contingut que vàrem extreure del procés participatiu, vàrem encarregar un guió a la Cristina Massanés i a en Pere Parramont.
Amb el procés van descobrir que les inquietuds i els interessos de les persones es poden resumir en personals o de paisatge. És per això que la primera planta està destinada a persones i la segona als llocs. I el recorregut segueix un grup de conceptes, ells n'han fet verbs, com ara el ser, el trobar-se, el persistir, el cuidar, i cada verb està representat amb obres diverses, centenàries, contemporànies, estils de pintura diferents, fotografia, escultura, i al voltant de 300 peces.
Com, per exemple, Isidre Nonell, Daniel Lleixà, Lluís Roure, Joan Pons, Antoni Tàpies, l'Ester Boix, la Nabucco, també l'Assumpció Mateu, la Denise Blacker...
I com a cirereta, el públic pot visitar la tercera planta, on tenen les reserves del museu.
I abans dels esports, dues novetats discogràfiques. La primera és aquest Ben Tornat de Lil Dami, Montse Mas.
Sona a funk, a disco anys 80, però també a soul clàssic, i col·laboren artistes com Galgo Lento i Miki Núñez. També trobareu una versió de la cançó tradicional El Ball de la Cibada.
I també tenim nova cançó de Sidoní. I això és el primer senzill del seu nou àlbum, que per primera vegada serà en català.
Es diu Et puc odiar molt més, i encara que no ho sembli pel títol, parla d'amor. L'estrenaran en directe demà a les escales de la Catedral de Girona dins el Festival Estrenes.
Catalunya migdia.
20 minuts exactes i seran a les 3. És l'hora de la informació esportiva. Laia Tudel, torna Ter Stegen. S'ha acabat, però, el debat a la porteria del Barça?
No, encara no. Com a mínim, Hansi Flick no tanca el debat públicament. De moment, demà, Ter Stegen serà titular. Ara en parlem. Demà el Barça juga a Valladolid, partit de Lliga, un partit condicionat per la tornada de les semifinals de la Champions, que juguen dimarts a Milà. La lesió de Koundé ha posat en alerta Hansi Flick amb l'estat físic dels jugadors. L'hem sentit fa poca estona, el tècnic alemany, Ramon Salmurri. I creus que s'esperen moltes rotacions per demà?
Fa tot l'efecte, tot i que és un partit delicat, evidentment, on està la Lliga en joc, però estàs enmig d'una eliminatòria amb l'Inter de Milà, amb el 3-3 de l'anada i el clàssic a la cantonada. A més, el Barça hi arriba molt desgastat físicament, però tenint 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Per això, avui, Hansi Flick reconeix obertament que hi haurà rotacions.
I think the match against Inter.
Sí, jo crec que el partit contra l'Inter ens ensenya que jugadors com Koundé els pot passar que es lesionin. Ara ens hem de centrar més en això. Quines dades tenim? Quin és el punt de vista de l'equip mèdic? Qui necessita descansar? Qui necessita potser menys minuts? Hem d'anar amb cura amb això. Venen setmanes importants i dies importants de la temporada. Tenim cura d'això i hem de fer rotacions, és clar.
Of course, we have to make rotations, of course.
Unes rotacions que, compte, comencen, ho deies, a la porteria. Demà ha assegurat Hansi Flick que juga Marc-André Ter Stegen, però compte que no és la idea perquè podria tenir recorregut aquest canvi a la porteria.
I don't think about to change something in the...
No penso en canviar res fins a final de temporada. És només de cara al partit del Valladolid. És pel Marc, i ja veurem què passa. No he pensat en canviar això, però pot canviar. No ho sé, és així.
Doncs enigmàtic, Flick a la sala de premsa. Aquestes rotacions. A veure, Lamine Yamal arriba carregat de l'isquiotibial. Avui Hansi Flick l'ha posat gairebé al mateix nivell, o ha citat a la mateixa frase, a Messi, Cristiano Ronaldo, parlant de Lamine Yamal, però li ha reclamat també esforç i capacitat de sacrifici. Recordo que Rafinha i Íñigo estan advertits i, per tant, si veuen targeta groga contra el Valladolid, es perdrien el clàssic. I a tot això, tres futbolistes del planter han entrenat avui amb el primer equip. Noah Darvich, Dani Rodríguez, un extrem, i l'Andri Ferrer, un lateral. A tot això, Pablo Torre, a més, té molèsties al genoll i avui no s'ha entrenat. I pel que fa als lesionats, i si podrien tornar, Robert Lewandowski, millor que Alejandro Valde, a hores d'ara, tot i que de moment cap dels dos avui ha entrenat.
Robert will do it.
Lewandowski va bé, molt bé. Amb Valde ho hem de veure, però no podem arriscar, perquè potser els necessitem a les darreres setmanes. Aquest és, per nosaltres, el camí correcte.
This is for us the important way.
Doncs tot això pel que fa al Barça i com es troben els seus jugadors de cara al partit de demà amb el Valladolid. Però com passa darrerament els clàssics de Lliga, el Barça canviarà el logotip de Spotify pel d'una altra estrella musical. I aquesta vegada Marcos García, l'escollit és Travis Scott.
Sí, això que senteu és Sirens de Travis Scott. És el cantant nord-americà que lluirà el logotip a la samarreta del Barça, el clàssic de l'11 de maig contra el Madrid. Scott barreja estils entre rap, hip-hop, alternatiu. Alerta amb les dades, té més de 67 milions d'oients mensuals a Spotify. En vols una altra més, que aquesta no me la crec.
Sí.
44.000 milions de reproduccions mensuals. Una bestiesa, el logotip de Travis Scott al Durant. També les jugadores del Barça femení al partit de la Lliga F del 18 de maig contra l'Atlètic Club. Travis Scott agafa el relleu de Coldplay, Karol G, Drake, Rolling Stones i la Motomami Rosalía, que havien fet accions similars. Per cert, per posar-te només una dada de si hi ha hagut demanda o no en aquest anunci, el web del Barça ha fet allò que fa, de posar a la venda una edició limitada, en aquest cas de 11 samarretes d'edició limitada, i que ja t'avancen que te les firmaran els 11 jugadors que llueixin aquell dia l'11 titular. El mòdic preu de 3.000 euros cadascuna.
Sí, baratetes.
Han volat en minuts.
I del Barça passem a l'Espanyol, que viurà diumenge el partit més important d'aquesta temporada. Rebrà el Betis a Cornellà del Prat el dia que podria certificar Sergi Andreu de manera ja definitiva la permanència primera.
Sí, poc s'hauria imaginat l'Espanyol els primers mesos de competició que li podrien sobrar 4 jornades de Lliga. Perquè això passi, els pericos hauran de guanyar diumenge el Betis, sumar 42 punts i d'aquesta manera obtenir ja la tranquil·litat definitiva. Els de Manolo González jugaran amb un factor a favor. El Betis al partit hi arriba enmig de l'eliminatòria de semifinals amb la Fiorentina i reservarà moltíssims jugadors. A més, té baixes importants. No hi seran Ruibal, Llorente, Marroca o el Chimi Ávila. Del partit n'ha parlat el debutant Roger Hinojo, lateral esquerre del filial, que fa uns dies va tenir els primers minuts amb el primer equip al camp del Villarreal.
Bueno, com cada setmana, amb el màxim sacrifici i el màxim treball possible. Sabem que és un rival complicat, però venim d'una bona dinàmica exceptuant l'últim resultat i seguirem treballant perquè continuï aquesta bona ratxa. Després de molts anys d'haver anat partit rere partit a veure els jugadors i veure l'estadi, doncs seria molt bonic de jugar a casa amb una victòria.
Era lateral esquerre del filial, ara ja és a ple dret de plantilla del primer equip. Serà dia gran diumenge a Cornellà, l'afició esperarà massivament l'arribada de l'equip a l'estadi i des d'un parell d'hores abans hi haurà fanzone als voltants per incentivar l'assistència de l'afició al camp.
I el Girona jugarà dilluns, ha fet tanca la jornada de Lliga, i això vol dir Eduard Solà, que jugarà sabent què hauran fet dels seus rivals directes per la permanència.
Amb el Girona Mallorca tancant la jornada, l'equip de Michel començarà el partit sabent a quants punts tindrà el lloc de descens. Demà haurà d'estar pendent de l'Alavés Atlètic de Madrid i de les Palmes València i diumenge del Sevilla Leganés. El Girona arribarà al partit de dilluns contra el Mallorca després d'haver estat 11 partits consecutius sense conèixer la victòria i havent sumat 4 dels últims 33 punts en joc i a 3 punts del descens. A l'últim partit de Lliga, dijous de la setmana passada a Leganés, el Girona va rebre un fort cop moral quan el rival, que jugava amb 10 des de la primera meitat, va empatar un minut 92 i va privar l'equip de tornar a guanyar un partit i de tenir la permanència molt a prop. El rival, el Mallorca, que té 9 punts més a la classificació, encara té esperances de classificar-se per competició europea, tot i que només ha pogut guanyar un dels últims 5 partits possibles.
I del futbol, al bàsquet. Perquè avui al Palau es viurà un altre partit determinant, important, perquè el Barça segueixi viu a l'Eurolliga. Després de la victòria de dimecres, els blaugranes intentaran empatar avui l'eliminatòria, Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, un altre exercici de supervivència, sobretot després del que vam veure a Mònaco. Ja ens va semblar una proesa guanyar el primer partit i amb les baixes que el Barça seguirà tenint, seguirà arrossegant la de Jan Veseli. Joan Peñarroya explica la importància del públic del Palau, que avui ja no té un partit de Lliga de Champions League de futbol després del de bàsquet. Avui, per tant, hi haurà tot el públic al Palau i, a més, explica també quines poden ser les claus per forçar el cinquè la setmana que ve a Mònaco.
Bueno, espero un partit molt dur, com han sigut els tres anteriors, un partit en el que, pues, que nosaltres estiguem més semblants al que vam ser ahir que no pas els partits de Mònaco, no? Controlant aspectes que són molt, molt importants, com és el control de les pèrdues, que això baixa els seus punts d'anotació amb transició.
El Madrid, Laia, va quedar eliminat ahir, per tant, a més va tenir el triple l'últim segon per forçar el cinquè, un triple de Balde, per tant el Barça s'emmiralla fins a cert punt amb el Madrid, però insisteixo, aquest triple no va entrar i per tant l'Olympiacos acompanyarà el Fenerbahçe de Jacek Vicius a la Final Four d'Abu Dhabi.
Fem una pausa. Ara sí, fem una pausa i després...
Aquí estamos, nuestra séptima, la cuarta desde que yo estoy aquí, que cuando van cayendo...
Sabrem quin rival li ha tocat al Barça en vol per la Final Four de Colònia després que ahir s'hi classifiqués per setena vegada consecutiva.
Catalunya migdia. Què et sembla si durant les vacances juguem a tennis?
No, jo prefereixo fer el gandul a la vora de la piscina.
I un volei platja amb els nens?
No, no, llegiré tranquil·lament a la terrassa del bungalow.
Aprofiti uns dies de descans per descobrir Yellow Village, els millors càmpings resort de Catalunya, Illes Balears, França i Portugal.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
Agafa't fort, que buscarem el fuet a través del temps amb l'ajuda d'un llibre galàctic i coneixerem els protagonistes de la nostra història i les nostres tradicions... amb el llibre Fuet, un viatge interestel·lar per la història de Catalunya. Disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Falten 10 minuts per les 3 i el que dèiem abans de la pausa, en embol el Barça ja coneix el rival que tindrà la Final Four de la Champions. Qui serà, Guillem Amargant?
Després del sorteig celebrat aquest migdia, el Magdeburg serà el rival dels blaugranes a la final a 4 de Colònia. Els alemanys, campions d'Europa fa només 2 anys, van eliminar en els quarts de final un dels favorits al títol, el Veszprém hongarès. El Barça, per la seva banda, es va classificar per a les semifinals després de patir contra el PIK Szeged, que va donar la sorpresa i es va imposar el Palau Blaugrana per 29 gols a 30. Malgrat la derrota, els blaugranes van fer bons els 3 gols d'avantatge aconseguits en el partit d'anada, que els van permetre superar l'eliminatòria. Serà la setena final Final Four consecutiva del Barça, un fet que posava en valor el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
Aquí estamos, nuestra séptima, la cuarta desde que yo estoy aquí, que creo que tampoco se había conseguido. No hay equipo, no van cayendo, van llegando de equipo a la Final Four y el Barça siempre está ahí, ¿no? Y eso dice mucho de nosotros.
La final a 4 se celebrarà del 14 i el 15 de juny a Colònia, ciutat que ja ha acollit les darreres 16 edicions. El Barça n'ha disputat 13 d'aquestes 16 i el Magdeburg només 2. Aquesta temporada tots dos equips es van enfrontar a la fase de grups de la Champions amb una victòria per cada un. L'altra semifinal, la banda del Barça-Magdeburg, la jugarà amb Fuchs de Berlín i Nantes.
Doncs aquesta Final Four de Colònia serà el mes que ve, però la que comença aquesta mateixa tarda és la de waterpolo femení, es juga a Atenes i tindrà la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i l'actual campió de la competició, que és el Sabadell. I Atenes, seguint un possible primer títol per al Sant Andreu o bé el tercer de consecutiu per al Sabadell, i tenim el David Ubach.
Sabadell i Sant Andreu buscaran que demà hi hagi una final de Lliga de Campions íntegrament catalana, per segona vegada, després de la de fa 2 anys entre les Vallesanes, precisament, i el Mataró. El Sabadell lluitarà, doncs, pel tercer títol europeu seguit, 8è en total, contra la seva nèmesi europea dels últims anys. Un Olympiacos que, a més, comptarà amb el factor piscina al seu favor, en un ambient que serà ben caldejat aquí al Pireu, Atenes. Balanç de 2-2 en les finals entre Vallesanes i gregues i reedició del partit pel títol de la temporada passada. Aquesta tarda, però, en semifinals. És per això que la capitana del Sabadell, Mati Ortiz, té ben clar que afronten una prova de foc.
Per nosaltres és com una final, jugar contra l'Olympiacos a casa seva, sabem com és l'ambient, sabem que tenen un bon equip, no serà un partit gens fàcil, ho tenim molt clar.
El Sant Andreu, per la seva banda, disputarà la segona semifinal davant d'un debutant en final a 4 com és el Ferencváros hongarès. Les andreuenques encara en la seva segona final a 4 amb la pressió positiva, diuen, de pujar un grau més pel cap baix i superar així el tercer lloc de la temporada passada. Ho subratlla la capitana del Sant Andreu, Maria Palacio.
Respecte a l'any passat, potser sí que ja sabem una mica el que juga una Final Four. L'any passat vam anar de primeres, anar, com a dir, les novates, i ja sabem el que se sent, ja sabem com es juguen. És completament diferent a el que hem jugat durant les fases de grup.
Aquesta tarda en semifinals, doncs, Sabadell, Olympiacos a partir de 6:15 i després Sant Andreu, Ferencvaros a 8:15, sempre en hora catalana.
I aquesta propera matinada jugaran a l'Argentina les semifinals del Mundial de Clubs Femení d'Hockey Patins, el Vila-sana i també el Fraga buscaran convertir-se en el millor equip del món. Isaac Vilalta.
Doncs sí, tots dos equips van viatjar cap a l'Argentina a principis de setmana per buscar, a partir d'aquesta tarda, hora local, el títol de campiones mundials. S'estrenarà al Fraga a partir de les 7 de la tarda, és a dir, les 12 de la nit hora nostra, quan s'enfrontaran al Concepción. Més tard, a 2:15 de la matinada, hora nostra, serà el torn del Vila-sana. Les de Lluís Rodero s'enfrontaran a un altre equip local, el Deportivo Aberastain.
Amb moltes ganes, molta il·lusió, amb molt de respecte i amb molt de treball pel mig. Per tant, hem fet la feina, arribem, crec, amb la feina feta, i ara no queda altra que guanyar. I anem a això, evidentment, si no viatjaríem a Argentina.
La final del Mundial de Clubs es jugarà la matinada de diumenge a dilluns. Tots els partits els podreu seguir per Esport 3.
I diumenge que ve l'Uni Girona, Fontejau haurà de fer tota una gesta si vol classificar-se per a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet, perquè ahir les gironines van perdre de 19 punts de diferència a Saragossa i, per tant, necessiten una remuntada que ara mateix, Xevi Soler, sembla bastant complicada.
És pràcticament impossible de pensar en la remuntada si veiem el que va passar ahir a Saragossa, amb un Uni en quadre, ja ho sabeu, només 9 jugadores de la primera plantilla, amb un Saragossa molt superior que les va superar amb aquest marge de 19 punts, que es veu una distància pràcticament insalvable. És veritat que dins de l'Uni es van queixar molt de la diferència de tirs lliures d'un i altre equip, 28 en va llançar el Saragossa, només 7 les gironines, però també és cert que el mal partit de les bases de l'Uni i Gravida i Lundquist va ser vital per entendre tanta diferència. Una de les poques que es va salvar va ser Marta Canella, que explicava com s'ha d'afrontar la tornada.
Por nuestra parte, no es ya solo ir con todo y sabiendo que es el paso a la final, sino el también corregir cosas para ser mejores y poder plantarles mejor cara en casa.
Una tornada que serà diumenge a les 6 de Fontejau, en el que s'espera que sigui una festa per celebrar una temporada amb el retorn a l'Eurolliga, perquè recuperar els 19 punts i classificar-se per la final ara mateix es veu una quimera.
I aquest diumenge comença a Barcelona la Vuelta Femenina. L'etapa inaugural serà una contrarrellotge per equips amb sortida i final al Passeig de Gràcia i amb la Diagonal com a gran protagonista, Isaac.
Sí, les millors ciclistes del món afrontaran a partir de diumenge la primera gran volta per etapes d'aquest 2025. Com deies, Barcelona serà la protagonista d'aquesta Vuelta, acollint la gran sortida en el que serà l'últim banc de proves abans del Tour masculí de l'any que ve. La primera etapa, una crono per equips. La segona, etapa en línia, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat. En parla una de les ciclistes que la disputaran, la catalana Mireia Benito.
Sempre és una de les curses marcades, no?, calendari, sobretot de mig. M'agrada molt córrer aquí i encara em fa més il·lusió passar tan a prop de casa, no?, com és la segona etapa. Realment passem per Vilafranca i jo m'he criat en aquestes carreteres, podríem dir.
A falta de les confirmacions oficials, els grans noms d'aquesta Vuelta seran Demi Follering, Marianne Vos, Paulín Ferran Prevot, Katia Niewiadoma, Lian Lipper, Ellen Van Dijk o Mavi Garcia.
I com cada divendres arriba la recomanació esportiva del cap de setmana, aquesta vegada ens la fa el Gerard Trevell, de ben segur que agradarà a tots els aficionats al motor.
Entre avui i diumenge es disputa el campionat del món d'enduro, que torna a Oliana 30 anys després i marcat pel comiat d'un pilot català, Jaume Batriu. El pilot de Coll de Nargó s'acomiada del motociclisme d'elit competint a casa en la seva darrera cita al campionat del món després de més d'una dècada competint entre els millors del món. Tot i que no participarà més en el campionat del món, Batriu competirà fins a finals de temporada en el campionat d'Espanya i dins la categoria E3. També seguirà sent el copilot d'Eduard Pons al Rally Dakar o en proves de la Copa del Món FIA de Bajas. Pel que fa al seu palmarès, Jaume Batriu compta amb 2 subcampionats del món en la categoria E3 i 11 títols estatals d'enduro.
a la primera federació de futbol, el Nàstic torna a tenir un partit clau per acabar en zona de play-off descens. Jugarà al camp de l'Andorra, un altre rival directe dels grans, Carles Vila.
El Nàstic és ara tercer, la classificació del grup primer, a 2 punts del segon, la Pontferradina, però només a 1 de l'Andorra, l'equip que ocupa l'última plaça del play-off. Per tant, tot està molt obert tant per acabar la jornada com a segon classificat, com també per quedar fins i tot fora de la zona d'ascens. Dani Vidal és el tècnic del Nàstic.
Sí que és evident que és un partit molt, molt, molt important. És un enfrontament directe, juguem contra un bon equip, tenim ganes d'intentar donar aquesta passa endavant fora de casa. Sabem que hi haurà aficionats, tot i que menys del que ens agradaria per tema de disponibilitat d'entrades, però que estarem recolzats per la nostra gent, i la veritat que hem preparat molt bé la setmana i amb garanties d'anar a fer un bon partit i treure endavant.
Pel que fa al Barça Atlètic, jugarà dimensi al camp del Lugo, després de l'última derrota al Johan Cruyff. El fill i el Blaugrana és ara a 7 punts de la salvació, quan només queden 4 jornades per al final de la Lliga.
Repassem altres apunts al dia. Marcos, comencem per tenis. El Masters 1000 de Madrid encara la recta final.
Doncs sí, tenim en joc un partit fonamental, el dobles, la parella Granollers-Ceballos juga aquesta hora en semifinals contra els alemanys Puig i Havertz. Alerta perquè han guanyat Granollers i Ceballos el primer set per 7-6 i estan imposant també el segon per 3-2. Si segueixen endavant, veurem els rivals, perquè sortiria de la parella Arevalo Pavic o Harrison King. El quadre de semifinals masculines seran aquesta tarda. El noruec Ruud contra l'argentí Cerúndolo i el britànic Draper contra l'italià Musetti. El quadre femení ja tenim la final. La nord-americana Goff contra la bielorussa Sabalenka.
I demà la costa barcelonina serà l'escenari d'una nova competició de rem, la Bandera Barcelona.
Gairebé 20 embarcacions d'arreu de Catalunya prendran part en aquesta competició, que té per objectiu donar a conèixer l'esport del rem en llagut català. El llagut català és una embarcació tradicional de rem de banc fix per a 8 bugadors i un timoner.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Seguim però aquí a Catalunya Ràdio, amb el Catalunya Migdia, amb aquesta segona hora, avui amb el Joan Pota.